Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de matinada, avui 17 de febrer. El bullying pot provocar canvis al cervell i una predisposició més gran a patir malalties mentals. I l'amor romàntic fa les dones més vulnerables i dependents. La meitat dels adolescents vinculen la gelosia a l'amor. Aquesta nit iniciem el programa amb la companyia del Celler de Sant Gervasi. Ens acompanyarà la podòloga Maria Pilar Mocé. Presentarem el llibre Caminando con Joan Pons, de Marc Coromines. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla. Recollim tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'algodonera ho trobarà. L'esperem.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
La Federació de Colles de Sant Madí us convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmerón. Veniu, us hi esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
I comencem el programa d'aquesta nit amb el celler de Sant Gervasi, del carrer Bamulló 31 de Barcelona, i el celler del Cava del carrer Galileu 238 de Terrassa. Amb nosaltres, com sempre, el senyor Joaquim Illa, però abans de saludar-lo, recordem que el celler de Sant Gervasi, el programa de Matinada i Càritas Catalunya, anem tots juntets perquè totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Celler de Sant Gervasi, una part del cost es destina a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Ara sí, saludem el senyor Joaquim Illa. Molt bona matinada, senyor.
Hola, què tal? Com esteu? Bona matinada a tothom qui ens escolta. Hola, Jordi.
Doncs molt bona matinada, senyor Illa. Moltíssimes gràcies. Ja veu que aquí anem nosaltres una mica constipats, eh?
Sí, sí.
Avui el senyor Illa ens parlarà del gingebre, perquè no sé si ho he dit bé, senyor Illa. No sé, bueno, em corregeix o...
Ho haig de buscar en el diccionari. És gingebre en català i gingibre en espanyol.
Llavors ho hem dit bé.
Ah, exactament. Tot molt bé, com tu acostumes a dir, tu.
Moltíssimes gràcies, senyor Illa. Doncs endavant, que tinc moltes ganes d'escoltar-lo.
Mira, l'anomenada gingebre és una arrel que avui dia està molt i molt de moda. Es poden trobar a la fruiteria del més humil o bé l'establiment més emblemàtic del nostre poble. hi ha qui l'inclou amb els superaliments per les seves propietats, entre d'elles per l'energia que comunica a qui la pren. També diuen que ajuda i molt a la digestió. La seva importància radica com a complement per la seva olor, ja que el fa únic. També té unes notes de frescor i el seu toc de picant.
I a veure, per què no ens explica com és millor consumir-la?
De sempre s'ha de treure la pell, ja que és molt indigesta, i a l'inrevés, ja que la seva polpa, un bon remei per la digestió. Sempre anar ratllant-la a mesura que es faci falta. No es pot conservar. Es pot servir per donar un gust diferent a la carn, per exemple. També es pot fer servir per fer una crema de verdures o infusions. Sabem que hi ha països que l'afegeixen al cafè, però això no ho sé. Com saben, té moltes aplicacions, eh? Moltes aplicacions.
Bueno, també a les galetes, no? Els americans acostumen fer moltes galetes de gengibre.
Exactament. El gengibre, el ginebre i el gengibre en espanyol, serveix per moltes coses. El que sí és veritat és que el que fa és que digereixes molt bé, molt millor, eh? El que passa és, clar, la seva olor el fa únic. També notes el seu toc de picant, saps què vull dir? És millor... Sí. S'ha de consumir amb mesura i s'ha de fer sempre amb el coneixement de que, encara que sigui un superaliment, perquè ho és, se li ha de comunicar sempre que l'energia que comunica que pren també la diumenges ajudi molt a la digestió, sobretot a la digestió.
Vostè en pren, senyor Illa?
A vegades sí, a vegades no. A vegades sí, a vegades no. A vegades jo sé el gust que té, vull dir, llavors, vull dir, sí, efectivament, però no em faig sempre, eh? No ho faig sempre. Ara, sí que existeix. I sé que n'hi ha a la plaça o qualsevol fruiteria, eh? Ja ho explico.
Però també hi ha infusió de gingebre.
També. Sí, però saps què passa? Que el gingebre es fa servir més aviat per la digestió, és digestiu. Clar, que la seva importància radica com a complement el seu olor, ja que fa unes notes i el seu toc de picant. Sempre s'ha de servir en petites dosis. I sempre s'ha de fer treure la pell, perquè la pell és indigesta, més no poder, i aleshores s'ha de conservar sempre que es consumeixi al mateix moment de tallar-se. Perquè no és bo tenir el gengibre, diguéssim, penjat a qualsevol... Perquè és una planta una miqueta rara, eh? És una mica rara.
Bé, doncs fins aquí les explicacions d'avui del senyor Illa, que és una curiositat, eh? Avui ens se'ns ha posat molt filosòfic amb el gingibre.
Exactament. Sí, perquè saps què passa? Que... Parlar de vi, parlar de picants i d'històries, doncs també hi entra el gengibre. Eh? El gengibre és una arrel, el qual doncs dona sobretot dona una digestió més fàcil, sobretot.
Molt bé, doncs fins aquí la xerrada d'avui amb el senyor Illa. Però abans recordem que podeu passar pel celler de Sant Gervasi del carrer Vallmajor 31 de Barcelona, on trobareu una gran varietat de vins i caves i, sobretot, un gran tracte. I, com no, pel celler del Cava del carrer Galileu 238 de Terrassa. També recordem la solidaritat del programa de matinada i el celler de Sant Gervasi, perquè totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Sant Gervasi, una part del cost va destinat a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Senyor Illa, moltíssimes gràcies. Molt bona matinada.
Bona matinada a tothom qui ens vulgui escoltar.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Taulà 91 de Barcelona, 93 225 26 66.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir. Parlem de podologia.
Bé, i tornem a tenir aquí a Pilar Mocé, que ens parlarà de consells pels nostres peus. Benvinguda de nou.
Hola, de nou. Molt bé. Doncs benvinguts tots els oients, també, no?
Esclar que sí, esclar que sí. De què parlarem avui, Pilar?
Mira, anem a parlar d'un tema que fa molt de temps que no parlem i que actualment s'està veient molt, val? Que és l'espoló calcani.
Això és molt dolorós.
Això és molt dolorós. La gent que ho té ho sap. Ho sap. I el que no ho té, pues, bueno, més sort per ell, no? L'espoló calcani es forma el calcani, a l'os del peu, al taló, per dir-ho d'alguna forma, que les persones ho entenguin, és el taló. És justament per allà on passen tots els tendons i els muscles que baixen de les cames. I aleshores és un punt que va creixent una punxa d'os. Verdaderament, en la radiografia, quan es demana radiografies, es veu una punxa. I per això es diu espolón. També els gallos tenen espolones, no? Bueno, pues la forma és aquesta punxa. Però, clar, amb el peu, què passa? Va cap a baix, cap a terra, per dir-ho d'alguna forma, va dirigit en direcció a terra, i tenim el dur del terra, a les ciutats tenim el ciment, les sabates, segons quines portem, també ens pot ajudar, i, a més, tenim el pes de la persona. Clar, hi ha moltes causes que podrien provocar espoló. I a vegades hi ha persones que ho tenen de tota la vida, perquè pot ser congènit, això és una mica hereditari. O sigui, a vegades, ah, sí, el meu pare tenia, no se sap. Pot ser un peu o poden ser també els dos peus. Molt freqüent és un peu, que clar, quan ja fa massa mal, t'arrepenges molt a l'esquerra o al dret i a vegades després comença l'altre peu, no? Però bueno, habitualment és un sol peu. Més aviat és per a persones grans, adultes, vale? I llavors pot haver-hi, pues, moltes causes. Moltes causes, com diem, pues, perquè pot ser per un excés de pressió sobre el punt de calcani. Això ho determina moltes vegades les professions que es tenen. Una professió d'estar moltes hores quiet, de planton, sense deambular, sinó més aviat quiet, fa que clar, tot el pes vagi caient sempre amb els mateixos punts. Per tant, el taló, que és l'os més gros del peu, és el que rep més pes i és el que es pot deformar d'aquesta forma, fent-se aquest espoló, aquesta forma que creix, no? També pot ser estímuls mecànics externs. Per exemple, persones pues, que van picant de tacó pues, per lo que sigui, o perquè ballen, o perquè, per moltes coses mecàniques, que a vegades hi ha mecànics doncs, que han d'enxegar unes motos i piquen de taló per enxegar-la, no? Moltes vegades és estímuls mecànics externs al peu, no? I llavors el sobrepès és molt important, no? I el temps d'estar molt dret i el taló que es porta. Ara hi ha una moda amb el calçat d'home que no tenen tacó, les sabates d'home, les fan totes planes, els hi han tret aquell centímetre de tacó perquè, bueno, la moda ara pues, és anar pla del tot. Això molts senyors ho noten, sobretot la persona que ja és adulta, perquè està acostumat a anar amb una sabata que tingui una miqueta de tacó. A l'aixecar el taló del terra evita una mica, precisament, que piquis tan fort quan es camina. Aleshores, el picar fort i sobre superfícies dures fa que això s'inflami. A vegades comença a ser una fascitis. Hi ha moltes persones doncs, que venen amb fascitis plantar. És un dolor que agafa tota la planta del peu començant pel taló. Aleshores, pot haver-hi espolor o a vegades no. Simplement és la inflamació de portar un calçat inadequat o uns peus que recolzen malament, perquè moltes vegades és culpa del peu, no solament del calçat. Aleshores, si el peu recolza malament i apoia molt quan caminem del taló, també és un constant doncs, picoteo contra terra de la forma del peu que tenim, no? Aleshores, clar, això moltes vegades comença inflamant la musculatura de la planta, que es diu fàscia, i arriba fins a dits, inclús. Però pot haver-hi o no espolor. Això se sap per radiografia o palpant, no? Amb nens també tenen dolor de taló, perquè estem parlant del problema del taló, no? També tenen problemes de taló els nens quan estan amb l'edat de creixement, fins als 12-14 anys, i es diu epifisitis de calcàneo. Té un altre nom perquè és un altre problema, però que a la llarga, si aquest problema no se soluciona de petit, és quan després pot fer també l'espolón. L'epifisitis calcània dels nens és perquè el taló ha de créixer per darrere quan el peu està creixent. Creixen per les articulacions, per totes, però també pel taló. I aleshores hi ha com una espècie de casquete, un trosset del taló que està suelto de la resta de l'os, i aquest punt és molt freqüent que quan els nens fan esport i corren i salten, sobretot, els hi faci mal, perquè és una peça d'os que està lligada per cartílag, però no està ossificat. Llavors, al picar, el cartílag s'inflama, no s'inflama l'os, s'inflama el cartílag. Inclús a vegades es trenca trossets si el nen és molt obeso, si salta molt, si fa un exercici molt brusc, doncs llavors hi ha esports, per exemple, que no són molt adequats per fer salts quan es tenen aquests problemes. El que sí és que solidifica sol, habitualment ni s'ha d'enguixar ni res al peu, simplement doncs, s'ha de controlar amb plantilles, que igual ho fem per les persones adultes que tenen espolor. Interessa descarregar els talons amb plantilles a la mida, però sempre de forma que encapsuli bé el taló perquè no pateixi i estigui tou, i posem materials de rebote, que llavors quan posen el taló a terra rebota el peu i fa que s'aixequi més de pressa, per la qual no queda clavat a terra aquesta zona de peu i evitem una mica el dolor. Però és molt freqüent el dolor de nens per l'època de creixement i és molt dolor, molt freqüent per persones adultes per les causes que siguin durant la vida, no?
Qui ho pateix més, l'home o la dona?
Més els homes.
Sí?
Sí, perquè van més baixos de tacó. La dona és un problema que té més freqüent a davant els dits, els metatarsians, pels tacons. I el senyor, com que acostuma a anar més pla, és un problema molt freqüent perquè pica molt de tacó. O sigui, que també fa mal, perquè les senyores, quan tenim metatarsàlgia, que és dolor a davant a la molla del peu, també patim molt, eh? Vull dir que això, el que ho ha tingut, també ho sap, el dolor que ocasiona, no? Bueno, doncs aleshores, per exemple, hem de fer tractament. Com he dit, el primer és de descarregar aquesta zona que fa mal quan caminem amb plantilles, taloneres, coses especials per calcani, perquè no arribi a l'os a picar contra terra, no es noti el caminar, no? portar sabata, que no sigui planíssima del tot, sobretot els homes, fer exercicis per descontracturar, fer algun tractament antidolor, que pot ser pues, també antiinflamatoris, algun antiinflamatori en moltes ocasions s'ha de prendre, electromedicina, algun aparell també per desinflamar, els tapes, que són uns embandatges especials que aguanten la musculatura de la planta del peu de forma que no tibi, cada vegada que es fa un pas no tibi i millori, i a l'últim cas és la cirurgia. A veure, els podòlegs tenim tota aquesta gamma de tractaments que podem fer físics, però també la cirurgia. O sigui, la cirurgia de l'espoló és molt agraïda perquè és molt amb una mínima incisió, que se'n diu que és un tall molt petit pel costat dels talons, dels peus, i llavors es treu aquesta punxa. És molt agraïda perquè pot sortir caminant i no fer-te més mal. Vull dir que s'ha de procurar no arribar al límit, però primer comencem per les coses senzilles, no? Després hi ha un altre espolón, també, que es fa a la banda de darrere, quan el taló puja cap a cama. I això ho fan moltes vegades per la forma de caracols al taló, també, però per sabates amb contraforts que són molt durs o molt alts. Llavors, això va irritant la banda de darrere del peu fins que fa com una bossa. Primer fa una bossa tova, que se diu haglu, i després allò s'inflama i també pot deformar l'os. Allò, home, és una mica més difícil de tractar perquè hauries de portar una sabata pues dos números més grans perquè no faci mal, fer una protecció, portar-les protegides, portar contraforts que no siguin gens durs i que no arribin just al punt del dolor, no? O sigui que també és un espoló, però diferent. No és tan freqüent a la banda de darrere, perquè si et fa mal, de seguida dius no em poso més aquestes sabates, perquè, clar, no aguantaràs un dolor. Però, clar, al taló hem de caminar. No tenim més remei i tenim unes sabates i potser no et pots comprar unes altres en aquell moment, no? Per tant, hem de fer pues, esto, a la primera de canvi, que tinguin uns dolors que no marxin, vindre els podòlegs, els fisioterapeutes, que també solucionen temes de dolor, pues, el traumatòleg, que vagin a solucionar el tema.
Fins aquí els consells de tot de l'espoló?
Sí, per suposat, que s'ha de fer. Tot el que fa mal s'ha de procurar solucionar el més aviat possible.
Molt bé, doncs només cal saber on trobem
la consulta.
A Podovall.
Podovall, que està a Vallirana, al passatge Bon Retir número 2, local 5, que és una planta baixa, i el telèfon per trucar i demanar hora és 93 683 5821.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. L'esperem d'aquí a 15 dies.
Fins la propera, gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi. Si voleu el millor cafè, visiteu el Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. Som torradors de cafè des de 1958. Venda i degustació de cafè, tes d'origen i xocolates. Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. I ara també pizzas i crujicoques, la pizza més cruixent. També per emportar-se. Club Cafè Novell, de la Travessera de Gràcia 333, desitja als seus amics i clients bon Sant Madí. Visca les colles de Sant Madí. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145.
Telèfon 93 788 7093. Visiti'ns. Treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, ECMO, Toro, Husqvarna. Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem un tema de Marc Durandó, Un adeu robat.
Dormen callant, dormen en un temps i un lloc perdut. Els plans que de jove feies per un futur. Dormen també, dormen en l'ombra d'algun record. Els amics del vell barri, els dies de sol. Camins que ningú no va ensenyar. Camins que hauries aprofitat. Vorejant pels carrers cremats, la lluita per entendre aquest món per no ser trepitjat. Camins que ningú no et va ensenyar. Camins que hauries aprofitat. Camins que mai no vas trobar. Mai ningú no contestarà. I dormen també, dormen ofegades a sota pell, les falses sensacions que et feien perdre el món. Sabies que sovint el cel no és blau. Buscaves colors, tot era fos. Sabies que sovint tenim la clau per obrir la porta d'un desig nascut d'algun
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
Què llegim?
nosaltres seguim a De Matinada. Aquesta nit us presentem el llibre Caminando con Joan Pons, de Marc Coromines, vídua i segona muller d'en Joan Pons, un dels fundadors de Dau al Set, pintor català nascut a Barcelona el 1927. Molt bona nit i benvinguda a Ràdio Estel.
Bona nit i gràcies per convidar-me.
És tot un plaer poder-la tenir aquí amb nosaltres, però primer de tot m'agradaria, senyora Coromines, conèixer una miqueta més a en Joan Pons, el pintor i la persona. Qui era?
A veure, va molt lligat el pintor amb la persona. Jo crec que la pintura és el reflex de la persona, no? I era una persona que va començar... Ell va començar a pintar perquè de petit el castigaven bastant, perquè era bastant dolentet. Llavors el feien pujar en una guardia. I ell dibuixava a les parets, allò que es fa amb l'ungla, que jo també havia fet, feia dibuixos. I després els seus pares, quan van descobrir això, es van quedar... van dir, bueno, què està fent aquest nano? I el van ficar al sòtano. I el sòtano diu que dibuixaven al cel, no? En l'aire. I ell comença, jo crec, a dibuixar perquè té una situació familiar bastant estressant. No per les seus pares, que se l'estimaven, però sobretot per les circumstàncies. Té una germana que s'està morint i que la mare i l'àvia volen que visqui, ho fan tot, i ell és molt conscient que s'està morint. I és la lluita, no?, que de veure com dues persones viuen amb una esperança i amb una il·lusió, i ell està veient tota la situació i és un nen.
Quina edat tenia en aquells moments?
Pues no ho sé, però no ho sé, no t'ho sabré dir, però potser 7, 8 anys, no t'ho sabré dir exactament. I a partir d'aquí també el pare els deixa, els abandona, i també hi ha la guerra, i són una sèrie de circumstàncies que fan que ell pateixi. Llavors comença a dibuixar i a dibuixar. És el seu modo d'escapar d'una situació. I en el col·legi te'l castiguen molt perquè dibuixa. I ell vol dibuixar. Llavors el fiquen als Salesians de Mataró i ell diu que no vol estar allà, que suïcidarà si no el treuen perquè el castiguen contínuament. No vol estudiar, ell el que vol és dibuixar. I continua dibuixant fins que té 17, 18 anys, llavors té un primer marxant. I després coneix el Brossa. El Joan Brossa, per ell és molt important, perquè li porta 9 anys. Llavors, en aquella època, en l'any 1924 ha sortit el surrealisme, ha sorgit, de la mà d'André Breton. Llavors, el Brossa ha captat tot aquest món, dintre els surrealismes del Dalí, el Miró, tota aquesta gent. I és el que li obre els ulls, la porta, perquè li ensenya aquest món. Per Joan això és fascinant. I el que és més important de tot això és que deixa anar el seu inconscient, l'automatisme. Llavors aquí deixa anar tot el que ell sent i ho sap expressar. I troba un camí per expressar-ho. I tota la vida deixarà que aquest camí l'impulsi. I per això li diuen que és un pintor màgic, no? Perquè treu el que hi ha dintre el seu inconscient i crea un món oníric, molt poètic.
D'aquí també suposem la portada de llibre.
Sí.
Que ens ha estranyat a tot.
És una portada surrealista, en homenatge. Això m'ho va proposar l'editora, que és molt creativa també, i per això ens entenem molt bé, i em va proposar que féssim una portada surrealista en homenatge al Joan, i vaig dir, vale, pues d'acord, i com ho fem? Bueno, pues girem la portada. Dic, bueno, per què no? I van començar, i la idea ens va agradar molt. El que passa és que confon a la gent, però això està molt bé, perquè sempre que et confona algú tens que pensar i reflexionar què està passant. I bueno, pues és això.
Realment, quan a mi me va arribar el llibre a les mans, va succeir això. I vaig començar a donar certes voltes al llibre i dic, a veure, però no em tinc a morir. Fins i tot vaig pensar, està equivocat. Està mal imprès.
Sí.
O sigui, sí, sí. Han creat aquesta sensació, sí. Doncs un 10. Seguim parlant d'en Joan Pons, sí. A part, evidentment, de la pintura. Quines eren les seves aficions?
Pues jugar escacs, jugar cartes i poc més, i el cinema. El cinema l'apassionava. I curiosament, el Brossa també li apassionava, sense dir-s'ho entre ells. O sigui, van ser dos persones apassionats del cinema, perquè és un art el cinema.
Nosaltres volem seguir coneixent en Joan Pons. Com era el dia a dia amb ell?
Pues molt apassionant. Era una persona molt treballadora. Per ell el treball era essencial. Cada dia tenia que treballar. Inclusiu quan anàvem a un restaurant o quan estava malalt, que anàvem a les consultes del metge, es portava paper que l'havia tallat petitet i anava dibuixant. Era, per ell el treball era essencial. Era la font de tot. I creia que era com una cosa espiritual, no?, realment, el treball. Jo crec que a través d'ell entrava realment en un món espiritual, perquè es coneixia a si mateix. El Joan tenia un punt de místic, més que d'espiritual. Era un gran buscador. Ell no entenia per què vivim ni per què morim. Llavors és una pregunta que se la va fer sempre, tota la vida, i tenia l'amor molt present.
Suposo que també la diferència d'edat que tenien un a l'altre van aportar molt vostè cap a ell i ell cap a vostè. Ens pot parlar d'aquesta aportació de cadascú?
Bueno, jo crec que em va aportar més ell a mi que jo amb ell, perquè ell em va ensenyar un món que jo no coneixia. Jo venia d'un món molt burgès i no coneixia el món de l'art. El vaig conèixer perquè tenia un professor que m'havia parlat molt d'art, i llavors vaig anar a Cadaqués i el vaig conèixer. Però ell em va portar molt. Em va ensenyar un món molt diferent del que havia viscut fins llavors. Un món apassionant, un món idealista, un món de creació. La creació t'aporta molt. I jo el que li vaig aportar, pues, era la meva joventut, a l'ajudar-lo en tot el que vaig poder, el fer dels seus ideals els meus, i això ens va unir molt, i després vam compartir. Va ser una època molt maca, molt maca.
Doncs parlem també d'aquesta època, que suposo que a partir d'aquí és d'on s'ha fet tot. A part de l'edició del llibre, fins al passat 4 de febrer, s'ha pogut veure a la Pedrera una exposició de Joan Pons. Va costar molt reunir la seva obra?
No, perquè és l'obra de diferents col·leccionistes. Hi ha 40 col·leccionistes. Llavors, això és un treball que el va realitzar la Pedrera, i, bueno, no ho sé el que va costar, però els 40 col·leccionistes estaven allà. I encara hi ha més col·leccionistes.
Encara hi ha més?
Sí.
Sí, perquè aquesta exposició a la Pedrera s'ha acabat el passat 4 de febrer, i ara la traslladen cap al sud de França. Exactament on estarà i quan començarà?
Començarà, jo crec que és el dia 3, a Ceret, perquè Ceret és un dels llocs que van viure. Van viure en molts llocs amb el Joan, perquè era un inquiet tremendo. Jo penso que esgotava els llocs i necessitava canviar. I al cap d'uns anys d'estar en un lloc es cansava i teníem que buscar una altra casa i canviar. I això també és molt interessant, perquè no perteneixes enlloc, i això et dona una llibertat, jo crec.
No pertanys enlloc i pertanys a tot arreu.
Exacte, exacte. És una visió diferent, és molt maco.
Tinc una curiositat. El seu nom real no és Mar, veritat?
No.
I va posar el seu marit. Per quina raó?
A veure, de petita em deien Maria José, que era Josefina, perquè tenia que ser José, no Mar, i bueno, coses d'aquestes d'aquella època. I quan jo el vaig conèixer, ell es va quedar amb Mar, i el José el va treure. Clar, jo llavors era molt jove, i llavors tot el resto de la meva vida el que he viscut és Mar, i José ara em queda molt lluny, molt lluny, molt lluny. Ell me'l va posar perquè deia que jo era com el mar, que molt tranquil a la superfície, però en l'interior molt mogut.
La superfície es veu totalment tranquil·la, i en Joan Pons tenia totalment la raó, eh? Parla molt pausadament i és encantadora.
Gràcies.
Sé també, senyora Coromines, que deu tenir moltes anècdotes. Vostè, en Joan Pons i en Dalí, que van viure també molts moments junts. Ens pot explicar alguna?
Bueno, pues explicaré la del Dalí. La del Joan amb el Dalí perquè la trobo més divertida. El Dalí cridava, vivien els dos a Cadaqués, llavors el Dalí cridava el Joan de tant en tant perquè el volia veure, que era una cosa que em va sobtar molt, però era així. I el Joan, un cop que va anar, van discutir, a veure, entre els artistes hi ha un joc de provocació. I això és una cosa pues, que existeix i que en el fons els diverteix moltíssim. I llavors el Joan va anar i van parlar del Van Gogh i del Josep Maria de Sert. Al Van Gogh li encantava el Joan i al Josep Maria de Sert el Dalí. El Joan detestava el Josep Maria de Sert. I el Dalí, suposo que per fer enfadar el Joan, li deia que el Van Gogh era un boig. I llavors el Joan li va dir, sí, és un boig... I llavors el Dalí li va dir, és un boig com tu. El Joan va estar 2 dies en un manicomi i tenia papers de boig, perquè va estar 2 dies i a més ell ho deia. Diu, jo sóc un boig amb papers. Diu, però tu, diu, et fas el boig i no tens res. Llavors, quan se'n van anar, el Dalí va obrir una finestreta i va treure el cap. Li va cridar, boig! I el Joan li va contestar, meu, vaja puta, saps? Perquè estava més enfadat. I uns dies després, el Dalí li va enviar uns periodistes a veure'l, que li fessin un reportatge. I el Joan li va preguntar, escolteu, qui us ha enviat? I li van dir al Dalí. I se veu que li va dir, és l'únic pintor que hi ha a Cadaqués. I tu saps que Cadaqués estava plegat de pintors, no? O sigui que és una anècdota molt maca, perquè en el fons era un joc, s'ho estaven passant bomba, s'estaven divertint.
Això era important,
sí,
això era important.
Sí. Sí,
vostè
sí.
Creu que en Joan Pons no ha tingut el reconeixement com a pintor?
Jo penso que abans de morir el començava a tindre. Ell sempre havia dit que era un pintor maleït. I abans de morir va dir, he superat la meva maledicció. Per què? Perquè estava sent reconegut. O sigui, es posava tot arreu, a París, al Japó, tot arreu, a Nova York. I llavors es mor. I realment era un pintor maleït. Jo després amb el temps dic que realment ho era, perquè el moment que ell comença a triomfar es mor i no va veure-ho.
Vostè amb el llibre li està fent un gran homenatge.
És el meu deure, jo crec, i a més ho faig molt de plaer. Tenia la necessitat de fer-ho i també perquè penso que els artistes realment no es coneixen. El que es parla és de la seva obra, dels escriptors de la seva obra, dels pintors de la seva obra, però hi ha molts artistes que no es coneixen la seva vida personal. Llavors és important per saber qui era aquella persona. I per això jo vaig pensar, bueno, pues, la gent ha de saber qui era realment Joan Pons, i he escrit aquest llibre.
Doncs sí, en el llibre Caminando amb Joan Pons conté, a més, una sèrie de pàgines d'un àlbum fotogràfic. Ha escollit a l'atzar les fotografies o tenen tot un sentit, les que estan en el llibre?
Bueno, són a l'atzar, però hi ha alguna que té un sentit. Una, per exemple, que quan ens vam casar, doncs tenia que vindre la persona que tenia que portar. A veure, ens vam casar amb la mateixa roba que portàvem, no vam fer res, no vam convidar pràcticament a ningú. Però venia una persona que ens portava un ram de flors. I no va arribar a temps. I el Joan diu, és igual, ens casem. Era el testimoni, tenia que fer testimoni. I el Joan diu, és igual, ens casem. Agafa el gat que farà de ram de flors, no? I vaig agafar el gat i ens vam casar amb el gat de ram de flors fins a la meitat que va arribar aquesta persona i em va donar el ram de flors.
Vam fer l'intercanvi.
El gat ja estava començant a posar-se molt nerviós.
Una gran curiositat, i aquí també, doncs, el nivell, no?, de surrealisme
que el pintor
tenia. Bé, ja per acabar, després de molts anys de silenci, Marc Coromines, es preveu una segona part del llibre amb més arxiu fotogràfic o no?
No sé si faré una segona part. El que potser sí faré és ampliar-lo, perquè això és el que ha sorgit que jo recordava, però a medida que vas parlant amb la gent i tal i qual, ai, quina pena, no he posat això, ai, quina pena, no he posat l'altre, no? I potser sí que l'ampliaré. Una segona part, no. El que sí estic fent és començar una novel·la, perquè m'encanta escriure.
Doncs aviat vol dir que la tindrem per aquí, pels nostres estudis de Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
A vostè, Caminando con Joan Pons, de Marc Coromines, d'Agatós Edicions. Són 229 pàgines i un preu de venda al públic de 20,80 €. Molt bona nit i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la Colla Els Pilons són més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans. A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot. El lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria. Els caps de setmana per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674-95-5701 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir. Espai Terrassa.
I avui en aquest espai us volem parlar d'uns hipopòtams quaternaris que es troben al parc de Vallparadís. Perquè molts terrassencs es pregunten encara què piten dos exemplars d'hipopòtams al parc de Vallparadís. I és que molts ignoren que entre l'any 2005 i el 2007 es va fer una important excavació arqueològica que va revelar que els antecessors prehistòrics dels actuals hipopòtams van conviure-hi al costat d'altres espècies animals. Les dues escultures, que des de llavors fan les delícies d'infinitat de nens, són en realitat un record en aquesta troballa encarregat pel Museu de Terrassa a l'escultor Ramon López. Al voltant de l'any 2005, quan la Generalitat de Catalunya portava a terme un important projecte per la ciutat, la prolongació de la línia del ferrocarril autonòmica que uneix Barcelona amb Terrassa, dotant així a la ciutat de 3 noves estacions connectades sota terra, com si fos una petita línia de metro, en excavar la que s'havia de construir a Vallparadís per afavorir la mobilitat de milers d'estudiants de la universitat, va aparèixer un important jaciment arqueològic que els experts van situar a la fi del Plistocè. Les excavacions van començar immediatament per no retardar el projecte ferroviari, sota la direcció de Joan García i Kenneth Martínez, amb investigadors de l'Institut Català i l'Evolució Social i de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona. Es va perllongar fins al 2007 i el resultat no solament va ser la constatació d'un fet que se sabia, l'existència d'assentaments humans a la prehistòria al costat del torrent de Vallparadís, sinó també la troballa d'un dels jaciments prehistòrics més antics i rics d'Europa, comparable al de Tapuerca. En tan sols 4 mesos després d'iniciats els treballs, s'havien trobat uns 11.000 registres, dels quals al voltant de 8.000 eren eines de pedra i 3.000 fòssils animals. Entre els fòssils animals es van poder constatar que el quaternari van conviure en el que avui és el parc de Vallparadís espècies com bisons, rinocerons, mamuts, cèrvols i fins i tot hipopòtams.
Després de la campanya arqueològica per rememorar en el futur aquesta important troballa, es va encarregar l'estudi Quagga, especialitzat en recrear tot tipus d'animals prehistòrics, una reconstrucció del jaciment. Per aquesta tasca es va buscar l'assessorament de l'Institut Català de Paleontologia. Els investigadors van proporcionar la idea del projecte, així com les mesures del crani dels hipopòtams pel prototip. Per a la recreació duta a terme a Vallparadís es va optar per crear una parella. El mascle el trobem semisubmergit en el torrent, amb la gola oberta, i la femella camina al costat del llit de la riera i és avui la gran protagonista de les fotos familiars al parc. El procés creatiu, seguit per Ramon López i el seu equip, per construir les dues bèsties, part d'un primer esbós elaborat amb plastilina que es dona forma i proporció a cada escultura. A ell segueix un motlle de silicona que copia la textura i que permet elaborar la peça final, creada a partir de resina de polièster. Una estructura metàl·lica interna permet ancorar les potes dels animals a una base de ciment. Els dos hipopòtams del quaternari es van elaborar a mida real. Seguint les instruccions de l'Institut, la femella mesura 1,60 m d'alt i 3 m de llarg, i el mascle, a l'aigua, 1,40 m per 2 m. Cada escultura pesa aproximadament uns 175 quilos, i l'equip de l'artista i biòleg barceloní van trigar al voltant d'una mica més de mes i mig en la seva elaboració. Per conferir realisme a la seva mirada, els ulls de tots dos animals es van elaborar en vidre. La pell es simula amb pintura bicapa d'automòbil resistent a la intempèrie que es va consolidar amb vernís.
Ràdio Estel.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs. In the
heat of the night. I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis.
Ràdio Estel.